Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Era un clàssic de fa uns anys, quan quedaven 10 jornades pel final de la Lliga, que el mític Pitoniso Pito, que en pau descansi, fes el seu pronòstic sobre el final del campionat. L'home agafava el calendari, mirava precedents, introduïa les seves variants i anticipava el possible campió amb un elevat índex d'encert. Avui això ho fa el superordinador Opta Analyst, que ha arribat a la conclusió de que el Barça serà campió amb un 68,5% de probabilitats. El Real Madrid n'hi dona 28,5 i a l'Atlètic de Madrid només 2,9. Segurament el Pitoniso Pito estaria bastant d'acord. Això són només números, matemàtiques, després la piloteta és capritxosa i vés a saber el que pot passar, per això ens agrada tant el futbol. El Barça, noms propis del dia, Marc Casado, trencament parcial del lligament lateral extern del genoll dret. Estarà uns 2 mesos de baixa, no caldrà que passi pel quiròfan. Per tant, relativament bones notícies. I Chesney es comença a parlar de la seva renovació, el club vol que segueixi una temporada més i el futbolista ha fet unes declaracions a un mitjà polonès dient que aviat s'haurà d'abordar el tema. És bastant evident que ell està encantat aquí i que estaria encantat de seguir també. I estem esperant, continuem esperant també que competició o apel·lació es pronunciï sobre els recursos de Barça i Osasuna que no volen jugar al partit el dijous dia 27. Com a molt, demà hauríem de tenir notícies. A l'Espanyol escoltarem Edu Expósito, titular dissabte passat a Mallorca. Atenció al que ha dit, me da miedo ver cómo pitan a l'Espanyol. Bon titular. Al Girona seguim pendents de si Brian Hill passa o no pel quiròfan per solventar la lesió al genoll dret que es va fer jugant contra l'Espanyol. Ja sabem que Ivan Martín estarà unes 5 setmanes de baixa. El Barça femení ja el tenim a Wolfsburg per jugar demà allà a partit d'anada dels quarts de final de la Champions. És baixa d'última hora Ona Batlle per lesió, en té per 2-3 setmanes. Sí, ha entrat a la convocatòria Clàudia Pina. Avui es disputen els primers 2 partits d'aquests quarts de final. Real Madrid-Arsenal a 6:45 i Bayern de Munic Olímpic de Lió a 9:00. En bàsquet se la juga el Manresa a la Champions, rep la Reggiana, ha de guanyar de 16 i esperar que d'altres resultats l'acompanyin per seguir amb opcions a Europa. I ja s'ha presentat una nova edició del Godó que es disputarà del 12 al 20 d'abril amb Carlos Alcaraz i Casper Ruud encapçalant el cartell i que comptarà amb la presència del mític Bjorn Borg per celebrar el 50 aniversari de la seva primera victòria al Godó. Quan parlem del Godó, senyal que ja arriba el bon temps. Atenció, que avui tenim visita. Està amb nosaltres el Marc Síria. De seguida el saludem. Comentarem també avui la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc. Vaya parella. I les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si us agradaria que Chesney seguís un any més. Esteu votant que sí al 95%, que no només al 5%. En clau Espanyol, ha gestionat bé el club les queixes sobre l'arbitratge. Esteu votant que sí al 18%, que no, que ha estat o és massa tou al 82%, i en clau Girona, si compraríeu Brian Hill. Esteu votant que sí al 52%, que no al 48%. Marc Peirés, al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós.
Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las 3 i 10, arrenca Esports Cope i com us deia, avui tenim convidat. Ens encanta rebre protagonistes a l'estudi i avui ens acompanya el Marc Síria. Ja el coneixeu perquè el truquem de tant en tant perquè ens il·lumini en matèria econòmica. Marc, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I gràcies per la visita.
Encantat d'estar aquí. Sempre ens trucàvem i no... Ara et deia que no havia vingut, no havia tingut la sort de venir a l'estudi. Sí, que molt millor així en persona.
Cara, sempre millor, sí senyor. Pensava, com el presento? Financer, soci del Barça...
Molt soci, molt no? Financer, sí.
I jo pensava, no sé si començar-lo a presentar ja com a potencial precandidat a les eleccions a la presidència del Barça.
Déu-n'hi-do, Primera pregunta així, Joan.
Començo fort.
Molt bé. M'agrada molt. A més, ens coneixem fa molt temps. Jo penso que... I no vull fer molt extensiva la reflexió, però penso que hi ha un moment d'acabament clar de cicle. Hi ha una generació, que és la generació del 2003, que va fer coses molt bé amb els seus encerts i també els seus errors, perquè ja hem vist com ha acabat una mica aquella generació, no entrarem aquí amb disputes judicials, etc. I crec que ha arribat el moment de que hi hagi un canvi de cicle, no? Ha d'haver una regeneració, jo crec, en l'àmbit del model de gestió claríssim, ho estem veient en àrees estratègiques, es necessita, doncs jo crec, una visió absolutament diferent de la que portem aquests últims 30 anys. I, per tant, jo crec que em veuràs en algun d'aquests projectes, veurem com, però evidentment.
Encapçalant projecte, tu vols ser precandidat?
Doncs jo sempre penso que ara, no? I t'ho dic des d'un punt de vista molt sincer, de moltes persones que ara apareixen, no? I ara que portem 10 anys, no? Parlant del Barça, parlant d'àrees de millora, etc. Ara que s'apropen les eleccions, sembla que sigui el tema. Jo crec que no hi ha eleccions. I, per tant, això és molt canviant. Potser, i sempre ho dic, potser el president se n'adona que necessita una regeneració i canvia àrees estratègiques i vingui, ja et dic, Joan, doncs si s'està fent bé, si ara hi ha un model de gestió que sí que va d'acord amb el que necessita els propers anys al Barça, no? Per tant, m'agrada poc parlar d'eleccions quan no hi ha eleccions, però igualment et dic que si el vaixell continua així, crec clarament que una nova generació de barcelonistes ha de donar un pas endavant, encapçalant o no, això ho veurem, perquè hi ha molta gent molt, molt potent i molt capacitada, però evidentment hi serem, perquè crec que el club ho necessita si volem salvar el model de propietat.
A tu et faria il·lusió ser president del Barça algun dia?
A quin soci no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat,
A quin soci, sòcia, no? Evidentment, jo crec que el Barça, o poder representar el Barça institucionalment, deu ser de les millors coses que un li pot passar a la seva vida. I, per tant, doncs, seria un absolut honor i privilegi, evidentment.
De moment, el que esteu fent, Marc, és un seguit d'actes aportant solucions en l'àmbit financer, digital i legal, són les que heu fet, si no m'equivico, fins ara. I sempre que feu aquest tipus d'actes, on, per cert, jo he anat als tres i sempre que estem allà, els que estem allà, sempre fem la mateixa reflexió, no? Aquí se'n suma un aire de precandidatura, no? Aquestes solucions les aporteu al club o intenteu aportar-les al club?
Les té al club. No només el club està... Tu saps, a més, d'on vinc. Per tant, conec a molta gent que està a la directiva i conec molta gent executiva, en la part executiva del club. No només aportem la solució al club, sinó que, a més, convidem el club. Sí, al final, nosaltres creiem que solucions aportades per professionals contrastats i contrastables en àrees estratègiques beneficien el club. I va d'això, no? Una altra cosa és que el club les implementi, no les implementi. Tu has estat a les tres, han estat tan proposades al club com per mitjà, sinó, a més, clarament amb QR, escolta, s'ha de fer així, entenem que s'ha de fer així, i, a més, aportades al club en un sentit tan físic i convidats a totes les ponències.
Us han fet cas o han aplicat alguna de les que heu proposat?
Jo crec que ara el que està passant, per exemple, és la solució financera que vam plantejar al juny, que la vam plantejar a l'Institut d'Estudis Financers, és el que ara mateix s'està parlant, que és el tema del refinançament del venciment del 2028 de Goldman Sachs, que parlàvem que venien 600 milions d'euros, que l'Spotify Camp Nou no tornaria amb el suficient temps per anar generant aquesta caixa per fer front a aquest venciment, i el que ara estem fent tard i amb un mercat financer més en contra que el juny, per diverses raons, de mercat de capitals, és el que ara el club està fent. Doncs bé, jo crec que el moment de fer-ho era el juny, ja, perquè tenies el mercat de capitals a cara, perquè tenies una tornada de Spotify Camp Nou més creïble abans, i per tant els creditors haguessin tingut, jo crec, més facilitats per donar-te aquest venciment més a llarg termini o aquesta rebaixa del tipus d'interès. I això no s'ha produït, i ara ho estem fent. Estem implementant sempre solucions quan veiem que arriba el venciment. No ens estem anticipant, ja, no? I no estem dominant nosaltres aquestes operacions. Llavors hem de tornar a contractar a Goldman Sachs, en aquest cas, perquè ens solucioni el problema del venciment, no? Hem de contractar un tercer perquè a casa nostra ens falten professionals a primer nivell en mercat de capitals per poder fer nosaltres aquesta renegociació estructural del deute.
Amb Laporta quina relació tens actualment? Perquè tu havies tingut una molt bona relació, molt estreta amb Joan Laporta fa anys, no? I ara no sé quina és.
No tenim relació.
No tenim.
Seria la...
L'equip va molt bé, Marc.
Va de conya.
No?
Buah, jo crec que aquesta hora es pot
il·lusiona.
Dir, trampera total. És increïble que la nova generació... Després de 25 fitxatges en aquest mandat, ens hem donat compte, ens hem donat tots compte que els Caçador, Cubarsí i Lamine eren la resposta, no? I això és històric. Quan tinguis... I en el Barça ha passat històricament. Quan hi ha un problema, mira a casa i mira la cantera. La veritat és que és una generació de jugadors brutal. Jo crec que a més, el treball de Flick està sent boníssim com...
Peça clau, eh?
Com,
perquè la porta l'ha encertat, eh?
Totalment, l'ha encertat totalment. Jo sóc dels que pensa que Xavi ja va fer una feina, eh? Va fer una feina d'anar agrupant aquests jugadors, d'anar estirant aquests jugadors, i crec que Flick és la clau del projecte i és, evidentment, un encert del president. Del president. I aquest és la cara i la creu d'aquest model de gestió, no? O sigui, un mana, 15 miren, aplaudeixen, i a vegades encertes, has encertat amb el tema econòmic, i amb altres àrees estratègiques doncs no estàs encertant perquè et falta precisament aquest talent, no? Per desenvolupar-les. Per tant, aquest és el model de gestió que tenim, i amb el que hem de decidir si aquest model de gestió més propi dels 90 és el model de gestió que volem pel futur. Però l'equip no només és un equip de present, sinó que és un equip pels propers 10 anys, que ben cuidat aportant, sí, sí, aquestes peces claus, jo crec que pot ser una generació brutal de títols i brutal a nivell d'emoció, no? Perquè el diumenge, no sé qui parlava jo amb molts socis i sòcies, i estaven absolutament...
El que va passar total,
va ser emocionant, no? Com sí, les millors èpoques del Barça de Pep, eh? O sigui, ens van recordar, aquells moments.
Tenim aquí l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que té avui dos noms propis. Marc Caçador, ja sabem exactament el que té, i al final, dintre de les males notícies que sempre comporta una lesió, al final no són tan dolentes.
Sí, és més positiu del que es pensava, del que es podia esperar en un principi. El Barça ha comunicat que té un trencament parcial del lligament lateral extern del genoll dret. La previsió és que estigui uns 2 mesos de baixa aproximadament. No haurà de passar, per tant, pel quiròfan. El seu trencament parcial i no total seguirà un tractament conservador, evita l'operació. Ara bé, pràcticament diu adéu a la temporada, perquè, sent optimistes, reapareixeria a mitjans de maig, la setmana abans que acabi la Lliga, i dues abans de la final de la Champions, si el Barça es classifica.
Chesney, ja es comença a parlar de la seva renovació.
Perquè el Barça té la intenció d'oferir-li la renovació. Deco és qui aposta pel porter polonès, així com Laporta aposta per Hansi Flick. Deco diu que és una bona opció fitxar Chesney, després l'ha trucat Robert Lewandowski. El veu com un actiu molt important, que pot aportar molt la temporada vinent, també com a suplent de Ter Stegen, pel que aporta dins el vestidor, pel seu carisma. De fet, ha dit Deco públicament en alguna ocasió que Chesney, si està content, és un jugador molt a tenir en compte perquè segueixi. I aquí l'important també és pensar i saber quina és l'opinió de Chesney. Doncs pel que ens diuen gent propera a Chesney, està encantat al Barça, està convençut de que pot triomfar aquí. Una mica el sentit del vestidor i també el sentit de Chesney és que aquesta temporada poden guanyar títols, està obert a renovar una temporada més, disfruta molt amb el joc de l'equip, tot i que al principi patia, li costava jugar amb una defensa tan avançada, no hi estava acostumat. Ara diu que disfruta molt amb un estil tan ofensiu com el del Barça de Hansi Flick. A més, en la part personal, i això també és molt important, la família està encantada, la dona i els fills s'han adaptat a meravella a la nova vida de Castelldefels i ja no troben a faltar Marbella. Chesney, que és talismà, són 16 partits invicta, amb ell sí, sota pals, 14 victòries, 2 empats, ha parlat del seu futur a la televisió polonesa Eleven Sports.
Nedugo.
Sí, bé, aviat serà el moment de prendre la decisió sobre el meu futur. Ara el més important és centrar tota la meva energia física i mental en els pròxims partits. Hem de jugar tan bé com sigui possible.
Doncs ara centrat en energia, en tots els sentits, en el tram decisiu de la temporada. Ja sabeu que ell, abans dels enfrontaments, sol fer meditació, que l'ajuda molt a l'hora de visualitzar els partits importants.
I juga golf, no? Ha dit que...
I juga golf, sí. De fet, ara quan Flick els hi doni uns dies de descans, aprofitarà aquests dies per anar a fer uns, bueno, uns partits de golf, sí. Un pitch and putt, o per anar a les pistes, que aquí a Catalunya en tenim de molt bones, no res a envejar a Marbella. I si la cara positiva és Chesney, la cara negativa, per dir-ho d'alguna manera, és Iñaki Peña, sí. Acaba contracte el 2026, està molt descontent amb la seva situació esportiva, la seva idea de moment és no renovar, podria marxar lliure a partir del gener l'any que ve, perquè també s'estén una mica menys tingut, una mica menys preat, ja que Flick el va treure de l'11 titular sense donar-li explicacions ni una raó de pes. Ell considera que ho havia estat fent bé.
Quin personatge, Chesney, eh?
Increïble, no? A més, no? Semblava que no anava a tenir protagonisme, no? Semblava que Flick no comptava amb ell. I de cop i volta, com li dona la volta? I jo crec que ha anat de menys a més, sí. No?
És que ara físicament va arribar que portava 3 mesos clar. Aturat. Tampoc se li podia demanar que estigués en un rendiment òptim només aterrar a Barcelona.
Mm. Però per mi hi ha un tema, que és el tema aquest del carisma i del que un jugador veterà pot, jo crec, influenciar en un equip jove, la seguretat, solvència, portar aquesta... No? Jo crec que això és superpositiu, que necessitem aquesta estructura dintre un equip tan jove, de 2, 3, 4 jugadors que siguin capaços d'aportar això, no? De ser aquest pont, diguéssim, generacional i aportar tota aquesta experiència als jugadors. Jo crec que això és boníssim. És tan important com el que fa la porteria.
Veterans i joves. D'un veterà com Chesney a un dels més joves, o el més jove, Lamine Yamal, que ha dit això a Sport.
Bueno, yo creo que... ¿Por qué no? Yo creo que no tendrás que tenerle miedo a ningún equipo. Ya dije que en Champions el equipo favorito era Liverpool porque quedó primero. Y los segundos éramos nosotros, porque también no está el Liverpool, somos nosotros. Entonces no le tengo miedo a ningún equipo. Yo creo que los partidos contra Madrid siempre son muy bonitos. Yo creo que somos el equipo que más daño les hace. Y al revés también, porque es un muy gran equipo. Entonces, eso.
No tenen complexes, eh? Són descarats, no tenen por a res.
M'encanta. Em recorda la millor època del Barça de Pep, en aquest sentit de podem fer-ho tot, ens ho hem de creure nosaltres, tenim el talent, tenim l'equip, estem units, la gent que està jugant, la gent que està a la banqueta, com la veig quan hi ha una celebració d'un gol, feia molt de temps que no la veia, com tots van a una... Sí, endavant amb això, i que duri el somni el que duri. Ojalà que el somni sigui aconseguir-la.
Hem de fer una pausa. Abans de la pausa et preguntaré si a tu t'agradaria una final entre el Barça i el Madrid de Champions.
Evidentment que sí, guanyar-la. Sí?
A Covarsí també ho va dir la setmana passada en entrevista a Mundo Deportivo. També volia el clàssic de la final de la Champions.
Hi ha gent que no es vol morir sense veure una final Barça-Madrid, i hi ha gent que es moriria abans de veure una final entre el Barça
ara i el Madrid. Ara prepareu-vos el mes de maig, sobretot aquí a la ràdio, perquè si la final és el 31 a l'Allianz Arena, a Múnich, jo crec que el dia 1 de maig ja estarem dia rere dia, 24-7, parlant d'aquest clàssic.
3 i 23, fem una pausa i seguim parlant una estona més amb Marsilia.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 24, Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra, parlant aquí amb el Marc Siri, encara tenim algunes preguntes més per ell. Celebrem tots que el primer equip vagi tan bé. Quan el primer equip va bé, tot l'altre queda com en un segon pla, vagi millor o vagi pitjor. A tu, al marge del tema del primer equip, què és el que més et preocupa del club?
Bueno, abans t'ho he comentat, no?, el model de gestió, i jo penso que la principal obligació de la gestió del club és aportar eines, precisament, a l'equip esportiu. Vull dir, és un club que no reparteix dividends entre els seus socis, que els dividends els volem al camp i volem jugadors doncs que marquin aquest diferencial, i jo crec que estem tenint molts problemes, la inscripció, les inscripcions, el problema de les inscripcions que hem tingut, etc., perquè el model de gestió falla, no? I quan el model de gestió no respon, el que ressenteix clarament és la part esportiva, no? La part esportiva funciona, hi ha una generació de jugadors que no pertany a ningú, que és una generació que pertany a una cosa que es diu la Masia, que és el millor forn de jugadors de la història del futbol, i aquí està, generació darrere generació, som capaços de treure i d'obtenir molt talent del nostre propi club, però a partir d'aquí les àrees estratègiques, i això ho hem vist en l'últim consolidat dels comptes anuals, inclús amb els comentaris de l'auditor, etcètera, etcètera, la salvetat que va presentar, que no estem, jo crec, sent professionals en àrees que el club les necessita ser-ho, no? I llavors això és el que sempre dic. Per ser un club que no només guanya avui, sinó guanya avui, demà, i pugui, a més, mantenir el seu model de propietat de socis i socis, que és el que a mi m'agradaria, el que el meu avi em va ensenyar i el que jo he fet amb els meus fills, no? Doncs això és vostre, és nostre, d'alguna manera. Si això volem que sigui per sempre davant de clubs d'estat, no? De clubs que, escolta, que tenen els diners per càstig i volem competir-los, hem de millorar moltíssim en àrees estratègiques. I estic parlant, evidentment, de l'àrea econòmica, estic parlant de l'àrea digital, claríssimament, estic parlant de l'àrea de compliance i de l'àrea legal, claríssimament, estic parlant de l'àrea d'ingressos i de sponsoring, claríssimament, o sigui, no estem sent capaços de generar el potencial que té el club. El Barça hauria de ser un club que hauria d'estar generant ingressos 1.200 milions d'euros, però per potencial del club, per valor de club, no? Llavors, per què no ho generem? No és només perquè no siguem capaços, al contrari, el Barça és capaç de sobreviure a 2.770 milions de deute. I estem sobrevivint. Això és la potència del club, no? Doncs posem-ho en positiu. Com podem incrementar ingressos d'una manera clara a àrees estratègiques que, a més, el món ens ho està demanant? Com podem reduir aquest deute que vam agafar en un moment al 7% amb tipus d'interès per l'aire? Com podem fer-ho? Com podem fer una estratègia, no? I jo crec, i és la meva, si em permets, en positiu, perquè quan les coses van bé en el primer equip de futbol és quan més s'ha de reivindicar l'excel·lència en la gestió, no? Doncs jo crec que és bàsic.
Aquests darrers temps ha fet dues grans operacions econòmiques al Barça. Una és el contracte amb Nike. Sí. Què et sembla?
El millor contracte de la història de l'esport, sense veure les clàusules. O sigui, vull dir, sí, perquè a més, com que tot ara són contractes de clàusules de confidencialitat, ja no sabem ni les grans xifres, les conec per vosaltres, pels mitjans que heu sigut capaços de filtrar algunes xifres. Si les xifres són aquestes, és el millor contracte de la història, que en 5 anys deixarà de ser-ho si no tenim clàusules d'actualització d'aquest contracte. Llavors, tornaríem a tenir el problema que vam tenir amb l'anterior contracte. Avui ho és. Ara de renovar el Madrid. Veurem el Madrid com renova Adidas i amb quines quantitats renova. Nosaltres podem actualitzar aquest contracte? Com el podem actualitzar? Podem pujar un percentatge anual o tenim un bonus d'aquest contracte que ens permeti seguir sent el millor contracte de la història del món de l'esport? Perquè el Barça mereix o no tenir el millor contracte del món de l'esport? Aquesta és la meva pregunta. Claríssimament sí, no? Però no només avui, dintre de 5 anys també, i dintre de 10, no? Yeah. Per tant, un contracte tan llarg suposa molts dubtes, no, a no ser que hi hagin clàusules clares d'actualització. Però avui ho és.
I la venda famosa dels seients VIP, que han servit d'entrada per poder tenir Fair Play i poder inscriure a Olmo i Pau Víctor?
A mi em sembla una operació absolutament obscura, en la que hi ha un soci que ben bé no sabem d'on és. És la primera vegada a la història del club, amb 125 anys, que no sabem qui és proveïdor o qui està comprant una part de patrimoni del club, perquè al final comprar uns seients doncs són patrimoni del club. No tenim ni el nom de les empreses. Els noms que s'han filtrat de les empreses sembla que pertanyen a socis que no tenen la capacitat econòmica per fer-hi front i que hi ha hagut com uns préstecs d'algun país estat per poder fer front a aquest pagament, i per tant em sembla una operació poc transparent i mereixem una explicació absoluta de qui, com i quan s'ha fet aquesta operació. La demostració de que això hagi sigut necessari per la inscripció d'Olmo i Pau Víctor és la prova de que des de l'agost portàvem amb un problema clar, que era el problema de Barça Studios, que no es va resoldre i que a última hora l'hem resolt, jo crec, d'una manera molt poc acertada, no? O sigui, al final, vendre alguna cosa pels 30 anys següents vol dir que estàs anticipant ingressos avui i que perdràs molts ingressos en el futur. Aquest és el conceptualment, és això, perquè si no ningú faria un negoci amb tu així, no? Et pago això per 30 anys, vol dir que em pagues 100 avui, però en realitat el valor d'això són molt més de 100, si no, no m'ho anticiparies, no? I això què vol dir? Que des del mes d'agost no he fet la feina, no he fet un pla per poder arribar a les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor, no? Aquest, precisament, jo crec que és el problema estructural.
Acabo, Marc. Tens esperances de tornar al Camp Nou aquesta temporada o
no?
O cap ni una?
No, i jo crec que no les tinc. Ojalà m'estigui equivocant. Jo sempre dic, no les tinc, però el si que demano és equivocar-me.
Si passeges per davant de l'estadi, és normal que siguis pessimista en tornar aquesta temporada.
No, i quan parles amb enginyers, parles amb arquitectes, parles amb gent de l'Ajuntament, parles amb gent que ha d'assegurar la seguretat per l'accés, evidentment descartes la tercera graderia, descartes l'anell, l'anell que ha de cobrir a l'estadi, llavors dius, bé, no estarem, no? O sembla que no hi serem, o si hi som, no hi serem com mereixem ser. Per tant, tot allò que vam fer dient que agafàvem l'empresa 59 del món, no la primera, ni les 10 primeres, ni les 20, la 59 del món, que no havia fet cap obra a Europa perquè era la que era més barata i la que ho feia en menys temps, doncs resulta que no estem complint ni que està sent la menys barata perquè no li podem cobrar, paraules del president, ni la indemnització dels dies de retard, no ho farem, ni tampoc està sent la del menys temps, perquè en total cobrirem el mateix temps que si haguéssim seguit el Camp Nou. O sigui, aquest serà el final.
T'agradaria que Montjuïc hi hagués grada d'animació?
M'agradaria...
Ha estat un error eliminar-la o ha estat bé?
M'agradaria com a soci que Montjuïc hi hagués grada d'animació, que els criteris i els requisits, com sempre, siguin del club, però que hi hagi una negociació, però... Què vol dir això, que no hi hagi una negociació amb la grada d'animació i veure qui la pot ocupar? I després una altra cosa, l'Spotify Camp Nou, jo com a soci m'agradaria una grada d'animació referent a Europa, no de 500 persones. Jo crec que el Barça mereix una grada d'animació on qualsevol soci i sòcia que vulgui participar pugui participar amb total llibertat, amb els requisits que estableixi el club de fair play, evidentment, però que sigui una grada d'animació referent a Europa, igual que avui un moviment panyístic que és de 150.000 persones que sigui referent a Europa. No li podem donar, i perdona, l'esquena a persones que treballen pel Barça. O sigui, que al final venen Barça. I al final una gran animació és un símbol del club. Doncs anem a potenciar-lo amb els requisits del club, que marqui el club i respectant, evidentment, el fair play. El fair play, anava a dir financer, no?
Però anava al teu camp, eh?
Però, evidentment, i la vull referent a Europa. Evidentment que la vull.
Marc Siri, ha estat un plaer. Gràcies per la visita. Financer, soci del Barça, i ens ha quedat bastant clar a l'inici de l'entrevista que potencial precandidat a les eleccions a la presidència del Barça.
Moltes gràcies, Joan. Helena, ha sigut un plaer estar amb vosaltres.
Igualment.
La propera.
Gràcies. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, la Masia Les Roses. Dels finalment 26 seleccionats per De La Fuente, 6 s'han format a la Masia, més Pedri, que va arribar molt jove. I perquè s'ha lesionat Casadó i perquè acabi, no ha estat cridat aquesta vegada, més Gerard Martín i Fermín a la sub-21 o el jove Pablo Torre. I és que l'equip titular de gala del Barça hi ha 4 de la Masia, o 5, si posem a Casadó més Pedri. A la selecció absoluta del Madrid trobem només hores d'ara el debutant Raúl Asensio. És un luxe per a la gent que treballa a la Masia tenir un munt de seleccionables a una selecció que és campiona d'Europa. A les Roses hi ha estil Barça, com a l'època de Luis Aragonés o del Bosque. Dit això, i comptant com arriben els jugadors després de jugar amb les seves respectives seleccions al partit Barça-Osasuna, no s'hauria de jugar el dia 27. I si és urgent posar una data, sense esperar, aviam què passa amb el Barça a la Copa o la Champions, s'hauria de jugar el dia 21 de maig. Estic segur que els dos equips són professionals i sortiran a guanyar el partit, sigui quin sigui el seu lloc a la classificació.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida el debat amb l'Emilio i el Tomàs. Vaya parella.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé, ja està per aquí també el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs.
Humanet, molt bé, i tots.
Què tal? Emilio, la setmana passada te pregunté por Marc Márquez. Esta setmana te pregunto por Àlex Márquez. Vaya arranque, no? También?
No, también no. Vaya arranque. No, oh. Brutal. Sí, sí, tremendo. Tremendo porque curioso que muy poca gente recuerde que este muchacho tiene muchísimos más títulos mundiales que muchos de los pilotos que están en la parrilla de MotoGP, ¿no? O sea, Jack Miller, Oliveira, un montón de pilotos no tienen los dos títulos mundiales que tiene Alex, sí. El de Moto3 y el de Moto2, ¿no? Entonces, este año resulta que ha coincidido no solo su buen estado, sino que se acopla perfectamente a esta moto del año pasado. Recordemos que todas las Ducatis son las del año pasado, porque los dos pilotos de Ducati oficial, tanto Marc como Bagnaia, han descartado la moto de este año, y todo el mundo, todos los pilotos de Ducati corriendo la moto del año pasado. Y esa moto es una moto que Alex no tenía, porque el año pasado Alex corría con la 23, y resulta que la 24, que es la que utiliza ahora todo el mundo, pues se adapta perfectamente a sus condiciones y está peleando ahí con su hermano. Es evidente que algún día le ganará, por supuesto, porque hasta su propio hermano dice que algún día le ganará, y realmente se han producido las cuatro carreras, dos de sábado y dos de domingo, han acabado acaparando ellos dos el podio, y ahí están. Y ahora resulta que la semana que viene se van al circuito preferido de Marc Márquez, o sea, un circuito todo de curvas de izquierdas, donde cada vez que ha corrido ha ganado, a excepción de una en el que se cayó cuando ya llevaba 5 segundos de ventaja sobre Rossi. O sea que, bueno, estamos un poco ante la Copa Márquez, ¿no?
Sí, sí, totalment, no? Jo l'altre dia veient la carrera, Tomàs, pensava, tanta gent que va en moto a tot el món i dos sí. Tipus de Cervera, els dos, un primer i l'altre segon.
Això em va passar a mi amb el Pau Gasol, que sí. Jo venc d'uns anys a la NBA, hòstia, allà 2 metres, 200 quilos, tal, i coi, un nen de Sant Boi pot ser campió de
pues
una
sí.
Cosa de bojos, no?
Sí, sí.
El talento és imparable, i d'aquests dos tios és una cosa de bojos, que a mi em sembla. Ho he dit moltes vegades, tu dius, per parlar davant del Pau, Alonso, Nadal, etcètera, etcètera, el Márquez està aquí, i el que ve a darrere, imagina't.
Sí, sí. Queden 10 jornades perquè s'acabi el campionat i hoy, recordando esta cifra, Emilio, he recordado que cuando quedaban 10 jornadas para el final, antes se llamaba el Pitonisopito para que hiciera sus pronósticos, ¿verdad? Seguramente li haurà fet algun reportatge a Tomàs, segurament, ¿no?
I tant,
el Pitonisopito.
Fantástico, home.
Ah, y lo más allá.
Yo he vivido con él, no solo le he hecho reportar.
¿Cómo?
¿No? Porque no, he vivido con él, me refiero que lo he tenido en el periódico toda la vida.
Claro.
Un ser enternecedor.
Sí.
Un señor, por encima de todo, un señor, ¿vale? Y una persona muy agradable, muy desprendido con sus conocimientos, muy mimado por todos nosotros, ¿eh? Y que bueno, y que él siempre te recordaba que me parece que había acertado el 97,5% de las ocasiones, ¿eh? Poca broma, ¿eh?
Sí, es que me he acordado de él porque hoy he leído que esto ahora lo hace una máquina que se llama Opta Analyst, es un superordenador.
Sí, que ya la ha cagado, por cierto. No, lo digo porque la ha cagado con el Liverpool.
Sí, sí.
Es verdad. Pues claro, yo he dado los datos y ahora...
Oye, entonces, cuando una máquina...
Ya no tienen credibilidad.
Claro, cuando una máquina, como una máquina como esa, la caga con el Liverpool, olvidemos, no, ya no la pongamos más en
fuera,
marcha.
Fuera,
no, no le pidamos ningún pronóstico
això,
más.
Això que ha dit ara Tomàs, que el Barça serà campió, 68,5 d'opcions, Real Madrid 28,5, Atlètic de Madrid 2,9, no serveix per res, no?
No, per a mi no.
No, a veure, no. jo m'ho crec. I a mi em fa molta gràcia, que de vegades és un curar-se en salut, que està molt bé, queda mucho. Estem d'acord, queda mucho, i fa un mes quedava més. Jo, que no sóc el Pito ni Sopito, m'equivoco molt poc.
Ja.
O sigui, vamos a veure, si tu tens 10 partits més el de l'Osasuna, vens de passar el que has fet amb una exhibició final al Manzanares. Escolti, el Madrid tenia que fer els 30 punts, el qual suposa guanyar Montjuïc, i com dubto que guanyi 0-5, puc guanyar, però si penso que no, el Barça tenia que empatar almenys un altre partit.
Que sí, que tens raó, Tomàs.
Oiga, maestro, pot passar, evidentment.
I després,
I després,
Tomàs, Joan, una cosa que és... no sé si en català existeix la frase hipersemblant o alguna cosa així, no? La veritat sí. Que existeix una frase. Què és?
Inversemblant, sí.
Inversemblant. Sí. Tu creus que aquesta màquina... Aquesta màquina. Però, no, era per més que... Perquè, clar, aquestes màquines són un edifici sencer de màquines, de sí. Xips i de tal.
De cables.
De cables, val. Llavors, tu creus de veritat que aquesta màquina pot contemplar que hi hagi un penal en dos peus? És que no ho pot contemplar. És que és impossible.
No, home, i altra
per
cosa.
Ser, per tant, com ho diria el Butano, Putan. I Putan, que Tomàs sempre diu, Putan, Putan. És impossible que acerte. O sea, acertarà, no, com dice Tomàs, acertarà la medida que acertamos nosotros, però no.
L'any passat, el Barça guanya el Bernabéu. Jo recordo que vam comentar, dic, escolti, de 10 vegades el Madrid guanyarà 9, perquè no perdia. O sigui, és una cursa dos anys, vull dir, és que no la guanyarà, i aquesta la veus perquè hi ha un convenciment, hi ha una sensació que hi ha, i el rival està com està. És un Madrid ple de gent, de tot el que té lesionat i el que ha tingut, doncs potser era una altra cosa, però que guanyen la... És el de les motos, Xato. El moment que passa, ja t'ha passat. Remuntes, potser, sí, home, claro, coño, això és el joc, però sí. A mi em sembla que el 68% et diria que es queda curt.
Bueno, ara tenim l'embolic aquest del Barça Osasuna, Emilio, que a veure com ho arreglem això, a veure si juga finalment el dijous 27 o un altre dia, pinta que serà el dijous 27, però clar, los internacionales del Barça llegaran justitos, algunos no podran ni llegar, és una solució que, no sé...
Bueno, és un... A veure, en realitat...
Una chapuza,
és...
todo esto.
No, però en realitat és un conflicte provocat per com està organitzat el futbol i com estan organitzades les competicions.
No hi ha dates.
O sigui, el problema és que quan tu planteixes una temporada en aquest sentit, i sobretot, quan tots els ous estan ficats a la cistella dels drets de televisió, llavors, oblida't. O sigui, et trobaràs en dos, tres o quatre problemes en aquest sentit que no tenen res que veure amb els arbitratges ni amb tot el que tu vulguis. O sigui, això és un fet que tu has plantejat una temporada on no has deixat cap forat, per què? Per als diners, no has deixat cap forat per als diners, i llavors et trobes que això succeeix, que es mora una persona, un doctor que està, diguéssim, vinculat, estretament vinculat a una gent que juga a futbol, és un tema humà, és un tema considerat prioritari, tothom ho entén, i et fiques en un problema, però és que el problema no et fiques perquè ha mort aquesta meravellosa persona i aquest excel·lent doctor, sinó perquè tu has plantejat ja un calendari que és impossible que es pugui complir.
Sí, sí.
No, és que ara mateix hi ve un aigat i s'ajorna un partit, no, jo no hi ha dates.
Ah.
Perquè aquesta conya, ahir parlàvem, al Madrid van a jugar un partit de Copa, els brasilers van arribar al matí, que no van jugar, naturalment. Llavors dic, que no l'ha passat ja, esto? Perquè l'imprevist l'has de tenir. És un desastre. Tot l'organització del futbol és una cosa que no es pot aguantar, home.
Mira, jo...
Perquè jugar ara és una conya. Ara, jugar la penúltima jornada...
Clar, també...
Les
dues últimes unificades i pel mig fots un partit, tampoc.
No, és còmic, però bueno, són los cerebros que tenemos.
Sí, sí. Emilio, no vas a dir?
No, no vaig explicar una cosa que no sé si l'havia explicat algun cop aquí. Amb el sentit aquest del descans i del calendari i tal. El doctor Valle, que era un doctor que portava 22 anys al Barça i que el van, bueno, el van encomiadar, perquè no ho explicaré mai per què, però bueno, em van encomiadar. Un dia em va explicar un fet que ningú de nosaltres havia reparat i havia pensat en això, i quan ell m'ho va explicar vaig pensar, hòstia, que ben vist això. Diu, tu te'n recordes el partit Barça-PSG d'un dimarts que va guanyar el PSG 2-4, no? Va ser 2-4?
Sí, algú així.
Sí, crec que sí.
Te'n recordes, no? Vale. Ell em va explicar, diu, tu saps quan vam jugar amb nosaltres el partit de Lliga d'abans?
L'anterior.
L'anterior? Dic, no, no m'acordo, doctor. Diu, el van jugar a Càdiz el dissabte. Diu, el vam jugar a les 9 de la nit. Diu, a l'aeroport de Sevilla, a l'aeroport de Jerez estava tancat. Vam acabar el partit a les 11. Vam acabar la conferència de premsa dels jugadors i de l'entrenador a les 12 i pico. Vam agafar un autobús a la 1 per anar a Sevilla. Vam agafar l'avió a les 2:15. Van arribar a Barcelona a les 4:30. Vam anar a dormir a les 5. El diumenge no vam fer res. El dilluns vam fer un enterrament de recuperació i el dimarts, els últims 20 minuts, el PSG va passar sobre nosaltres.
Ja, ja.
Aplica-li a l'Atlètic l'altre dia. Però més una altra cosa.
M'entens? O sigui, aquest quan ell m'ho va explicar, el doctor Bay m'ho va explicar, vaig pensar, i ell, cuidao, ojo, i ell no va dir van perdre aquest partit i ens van eliminar, quan m'ho explicava no va dir van perdre aquest partit i ens van eliminar per això. No.
Però té influència, evidentment.
Sí, m'entens? Sí. Escolta, avui sí. m'han dit que avui 18 de març no em vull equivocar, però Rüdiger i Valverde han jugat avui 18 de març als mateixos minuts que l'any passat van jugar Rodri i Carvajal abans de l'Eurocopa.
Sí.
Ja l'han agafat. Vol dir que aquests quatre, no, dos no, pobrets que estan lesionats, però els dos que encara estan sants, li falta decidir la Copa, la Lliga, la Champions i el Mundialito de Clubes.
No, home, la Champions encara ni l'han començat, sí. Perquè el quart de final és quan comença la Champions.
Efectivament. Pues, comença a córrer als mateixos minuts que uns tios que... Bueno, és que no té cap sentit, però bueno, el volen així, doncs pues així serà.
Senyors, ho deixem de moment aquí, un plaer com a sempre. Emilio Tomàs, que vagi molt bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Ha jugado en Arsenal con muchos jugadores jóvenes. Ha jugado en Juventus, sí, que también tiene talentos, pero él me dijo que Barça es otro nivel. Como él me dijo, esto elimina 10 años en tu edad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Estem a dimarts. L'Espanyol va jugar dissabte a la tarda i encara es parla de l'arbitratge a Mallorca.
Sí, home, tenint en compte que tampoc hi ha molta més història, doncs sí, està bé seguir parlant. Ho va fer el club una mica tou. Ho va fer Garagarza, que va estar bé, però no és directiu. Ho va fer Manolo González 10 minuts després, encara amb el cadàver encara calent. I avui li ha tocat el vestidor ja d'una manera més reposada. I ha estat força bé. Et porto tres documents d'Edu Expósito que no han estat gens malament. La pregunta era, creus que hi ha persecució arbitral?
Hombre, ara da miedo. Después de lo que vivimos en València hace unos años, pues da respeto. O por lo menos a mí, dan a veces ganas de abandonar el partido, ¿no? Que, bueno, si quieres darnos por perdido, pues lo perdemos, pero nosotros nos vamos del campo porque esto no puede continuar así.
Li va semblar a Edu Expósito tot una mica estrany, les jugades de Quintero i del Cerro.
Com això com a mínim.
Inclús cita a l'àrbitre de la COPE, Mateu Laoz.
La sensación es un poco rara, y sobre todo por lo que, bueno, ayer estoy en el sofá y estaba viendo un programa de televisión y de repente sale un árbitro, que no es que estuviera retirado hace 10 años, que se ha retirado hace nada, comentando esa jugada y él no lo entendía. Si no lo entiende un árbitro de primer nivel, imagínate nosotros.
Y va ser Mateu Laoz al tercer tiempo, a Movistar, ¿eh?
Acaba arribar a la conclusió de que que la jugada estava mal arbitrada i mal decidida.
Mal decidida, sí senyor. I coses que passen a un vestidor i en un camp de futbol. El que va passar entre els jugadors de l'Espanyol i del Mallorca, tot ha acabat el partit.
Eran todos los jugadores del Mallorca, ¿no? Que al final Darder hizo unas declaraciones muy buenas porque realmente él lo vivió en sus propias carnes en Mestalla y nosotros ya no teníamos margen. el día de Mestalla. Entonces ahora tenemos margen, pero que se solucione. Ahora tenemos margen y bueno, yo lo que te digo, que al final los del Mallorca estaban diciendo, mira, no habléis con el árbitro, no habléis con nadie, iros para adentro, enfadaros dentro para que no hayan sanciones ni demás, pero que esto no lo entendemos, ¿vale? Hoy nos ha beneficiado a nosotros, pero mañana nos puede perjudicar.
Vinga, a veure què passa a partir d'ara. Demà més feina per la nit al partit aquest de xarlotada de la Copa Catalunya. Pablo Ramon debutarà, farà jugadors mitjanet i també el porter del futur, Ángel Fortuño.
Barça Espanyol, semifinals, Copa Catalunya, eh?
Sí,
amb gent del filial i tal, i de les Pedreres i això.
Sí.
El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Pendents de dos lesionats, Ivan Martín i Brian Hill.
Sí, pendents d'un, perquè d'Ivan sí, Martín, just ja abans sabem. Que exacte, comencessis el programa, hem sabut a través del Girona de forma oficial el que era oficiós i des de dissabte venim apuntant que estarà 5 setmanes de baixa. Finalment seran 5 setmanes de baixa, hem agafat el calendari, ara direm el que es perd Ivan Martín, degut a aquesta lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, la punxada que va notar en el partit davant el València, que va obligar a ser substituït i que novament fa aturar-se un jugador que aquesta temporada està sent força irregular i d'això doncs es fa ressò també en sentit negatiu al Girona. 5 setmanes, home, aquí ens ajuda l'aturada, perquè guanyes una mica de temps. Es perdrà el partit davant el Barça, l'enfrontament davant l'Alavés, el duel contra Osasuna i arribaria molt justet sense ritme de competició, gairebé podem dir que hem de sumar un quart partit davant el Betis. Així està Ivan Martín. Brian Hill, tenim Brian Hill de metges, consultant demanant una segona opinió, va rebre l'opinió del doctor Ramon Cugat, entenem que el que vol Brian Hill és evitar el quiròfan per molts motius, per no haver d'estar uns quants mesos allunyat dels terrenys de joc, per intentar acabar sobre un terreny de joc la temporada i sobretot perquè el seu futur no és gens clar, té una opció de compra al Girona, amb la qual cosa si Brian Hill passa pel quiròfan la posició, o com a mínim una mica més, és favorable al Girona perquè pot fer pressió. Brian Hill també, que està molt còmode al bastió del Girona. En funció del que li hagin dit els metges i del que determini Brian Hill, en les properes hores hem de saber si passa pel quiròfan per corregir aquest esquinç genoll dret amb afectació al lligament o fa tractament conservador i veurem quantes setmanes està a baixa.
Molt bé, i el Barça femení, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I el tenim a Wolfsburg, demà, quarts de final de la Champions.
L'equip de Pere Romeu sí ha viatjat a Alemanya amb tres baixes importants, l'última aquest matí, una balla estarà entre dues i tres setmanes de baixa per unes molèsties al soli de la cama esquerra i es perdrà l'eliminatòria contra el Wolfsburg i el clàssic contra el Real Madrid el diumenge a Montjuïc. Tampoc han viatjat Kike Nazaret i Eli Roebuck pel mateix motiu. Sí, en canvi, la bona notícia és, sens dubte, l'alta mèdica de Clàudia Pina, una setmana abans del temps previst de la seva lesió, també el soli de la cama esquerra. Partit especial per Eva Pajor, que torna al Wolfsburg Arena.
Sí, vaig jugar allà 9 anys i per suposat serà un partit molt, molt especial per mi. Estic feliç per poder jugar contra el Wolfsburg i donaré el millor per aquest equip. Espero que guanyem i juguem molt bé.
Un Wolfsburg sempre perillós, però que no arriba en el seu millor moment. El conjunt alemany és tercer a la Bundesliga, ha perdut 3 partits a la fase de grups a Europa i no fa gaire dit adeu a la Copa després de caure contra el Hoffenheim. A un quart de 6 de la tarda escoltarem a Pere Romeu i a Eva Pajor en roda de premsa. Avui, a més, es juguen 2 partits de l'anada dels quarts de final de la Champions, en Real Madrid-Arsenal a 3 quarts de 7 i a les 9, Bayern de Múnich, Olímpic de Lió.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en Cope.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
5 minuts i les 4, bàsquet Albert, al Manresa, el tenim aferrant-se a les últimes opcions de seguir a Europa.
La cita és a 3 quarts de 9, com deia un amic meu i també teu, Batllori, la força del Congost és on rep el Reggiana d'Itàlia, guanyar i per més de 15 punts, perquè Itàlia va perdre per aquesta diferència, tot pensant en els quarts de final de la Champions. Avui, cinquena jornada, parla el capità del Baxi Manresa, Guillem Jou.
Un partit molt difícil, no? I a més que hem de guanyar de 16 punts. Bueno, primer intentar guanyar i després, si es pot, pues de 16, pues de 16. El bo és que juguem a casa, no? Que amb la nostra gent pues sempre és més fàcil creure que podem arribar a aconseguir aquest objectiu.
Traoré és baixa, Sorolla és dubte, ve de perdre en el partit just anterior a aquest compromís europeu el Baxi Manresa a la pista del Gran Can 94-89, la cita 20-45, Baxi Manresa, Reggiana d'Itàlia, guanyar i per 16 punts com a mínim.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I una abraçada a l'Òscar Herrero, si ens escolta.
Home.
Tenis, Gil, que ja tenim presentat el Godó.
A un marc incomparable, el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, 75a edició, dates del 12 al 20 d'abril, amb un cartell brillant de participants. Casper Ruud, defensant corona, 4 tenistes del top 10 de l'ATP, completats per De Miñaur, 11è, i Holger Rune, 12è, amb una reducció, això sí, del quadre de 48 a 32 tenistes. El gran al·licient pel gran públic, veure el tenis Barcelona a Carlos Alcaraz, número 3 del món, que pren el relleu de Rafa Nadal com a icona, tal i com reconeix i agraeix al director del torneig, David Ferrer.
És una sort de tindre a casa un jugador que després de Rafa Nadal siga, ja no de la mateixa categoria, però un jugador especial, i que siga espanyol i tan carismàtic, que aporte tant, és algo que ens fa molta il·lusió per al torneig. Esperem tindre molts anys content perquè ho ha ficat molt fàcil per estar amb nosaltres i és algo que volem cuidar i esperem que vinga molts més anys.
Una edició que, per cert, viurà un homenatge a Bjorn Borg, commemorant el 50è aniversari de la seva primera victòria del suec al Godó.
Bjorn Borg, vaya mita.
A Xina.
Acabem amb ciclisme, Quique, que s'altera l'horari de l'última etapa de la Volta.
No, i t'interessa, perquè no arribis tard amb el Barça, eh? Mm. 4 i quart, Barça-Girona, aquell sí, dia, diumenge 30 de març, i en lloc de que la etapa acabi quarts de dues, acabarà a les 12, perquè és davant de les fonts a l'avinguda Rius i Taulet. L'última etapa, Barcelona-Barcelona, 136 quilòmetres, finalment serà de 88 quilòmetres, 6 pujades al castell, això sí, a les 12... Tots a celebrar la victòria de qui sigui i cap a casa. Cal recordar Ayuso, Vingegaard, Roglic i companyia abans del derbi català.
Gil, superstar! Ja vaya baixada de ritme, no?
Va de bajonazo, no?
Rune.
Rune.
Casper. Sí. Això és més de Casper, eh?
És més de Casper. Bueno. 4 de la tarda, del 16 de març, camp del Arda de la Lliga Búlgara. Abans de començar el seu partit de Lliga davant del Levski de Sofia, es guarda un minut de silenci. En memòria de Petko Gantsev, prematurament desaparegut als 28 anys d'edat i exjugador del Arda. Es guarda el minut de silenci amb total respecte i comença el partit amb tota normalitat fins que, entrada la primera part, a les oficines de l'Arda arriben notícies de que Petko Gantsev no estava mort. No sabem estava si estava parlant de parranda o no, però no estava mort. No, tampoc estava fent ganxillo, Iglesias. El cas és que estava viu el nano...
Total, millor per ell, millor per ell.
Millor per ell, home, un privilegiat. Total, que el club de l'Arda es va haver de disculpar a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, desitjant a Petko Gantsev molts més anys de salut sí, i que disfruti dels èxits de l'Arda.
Vida, llarga
un
vida.
Tio privilegiat, perquè va veure el seu minut de silenci. El dia que jo me muera, quiero estar vivo para ver si a mi enterro van mis amigos. Rematem això amb una última hora. Batllori del món de l'handbol, el pivot Gedeon Guardiola ha anunciat la seva retirada d'aquest esport. Thank you.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, us agradaria que Chesney seguís un any més? 5,94%. En clau espanyol, ha gestionat bé el club les queixes sobre l'arbitratge? Sí, 17%. No, massa tou, 83%. I en clau Girona, compraríeu Brian Hill? Esteu votant que sí, la majoria, al 57%. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE. Estem pendents de tot.